Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem amb Jordi Carretero, el nostre estimat tècnic, i Jordi Velojosan, el que us parla, amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran, gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest matí entrevistarem a Pablo Onieva, CEO d'Audífono.es. Després xerrarem amb Xavier Pladevall d'Acció Preventiva. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Doncs estem aquí un dia més a És gran ser gran. Tenim una entrevista molt interessant, un tema del dia encara més interessant si cap, però abans de començar tot això, escoltem un consell de salut.
La hipoacúsia o sordesa és un problema que afecta major o menor gravetat a més de 7 de cada 10 persones més grans de 70 anys. En la major part dels casos existeixen remeis que poden ajudar a sentir millor. Per desgràcia, però, hi ha molta gent que viuen amb la sordesa sense fer-hi res. Per això, si et diuen que poses la ràdio molt forta o t'han de repetir les coses, consulta amb el teu metge i no dubtis en demanar informació en algun centre auditiu que tinguis proper a casa.
Doncs el tema del dia anirà avui a càrrec de Juan Pablo Correa, que és col·laborador d'InfoResidències i director d'InfoElder. És un tema del dia centrat en gent gran i tecnologia i és inevitable comptar amb el Juan Pablo perquè ell, com a tecnòleg i, a més, antropòleg, és un expert en aquest sentit. I escoltarem una gravació seva en la que es parla d'un cas concret d'una persona que parlava molt de tecnologia i gent gran.
June Fisher, la conocí yo hace algunos años cuando visité San Francisco. Yo hice parte durante 2 años de una organización americana que se llama Aging 2.0, que incentiva la innovación para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Y Jane hacía parte de esta organización y fue llamada a esta organización para que pudiera dar una perspectiva desde su experiencia. Ella es médica retirada y catedrática de la Universidad de Stanford en diseño de producto. Y la idea es que ella pudiera dar una perspectiva de si las empresas que estaban desarrollando tecnología estaban teniendo en cuenta las preferencias y necesidades de las personas mayores. Y esta frase la dijo en una entrevista en un periódico de allí de San Francisco cuando empezó a hacer su trabajo. Y dice, estaba bastante enojada con estos jóvenes de 20 años que me decían que su tecnología cambiaría nuestras vidas cuando en realidad no entendían nuestra experiencia. Ahora con el trabajo que hace, ella tiene la esperanza de que los empresarios, los emprendedores, los que trabajan en innovación, estén aprendiendo a apreciar nuestra experiencia de vida. Entonces vemos que no solo hay una brecha entre el acceso a la tecnología por parte de las personas mayores, sino que hay una brecha también de los que crean la tecnología en incorporar a las personas mayores dentro de los procesos de desarrollo de esas tecnologías. Pero entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tecnología? ¿Acaso son los artefactos tecnológicos que nos rodean? Creo que esta es como la manera más común en la que entendemos la tecnología, ¿verdad? Si nos remitimos a una definición de diccionario, pues sería algo así como el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Para mí esta definición se queda también un poco corta, porque yo me preguntaría, bueno, ¿y la tecnología nos permite solo aprovechar el conocimiento científico? ¿Es un dominio exclusivo de la ciencia, la tecnología? ¿O existen otros tipos de saberes y conocimientos por fuera del conocimiento científico y la técnica donde se desarrolla la tecnología? Creo que con la llegada de Internet hace ya algún tiempo, se ha puesto de manifiesto la dimensión social de la tecnología. Es decir, Por ejemplo, las redes sociales nos han mostrado que la definición de tecnología hoy no se puede entender sin comprender el contexto social, es decir, el entramado de circunstancias económicas, políticas y culturales que le dan sentido y orientación al uso de las redes sociales ahora mismo.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Pues hoy para la entrevista estoy muy contento porque por fin podemos hablar de un tema que hace mucho tiempo que quería hablar, que es la audición y en relación con eso las personas mayores. Y para hablar de eso contamos con Pablo Onieva, que es CEO de Audífono.es. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero de todo, tengo una pregunta casi que obligada para empezar, que es, ¿puede explicarnos qué es un CEO o cómo se diría este cargo en español?
Sí, bueno, pues lo primero, a mí la verdad es que no me gusta cuando me llaman CEO, incluso en mi propia empresa, en mi propio equipo, porque yo siempre digo que cuando es una empresa pequeña, pues somos todos compañeros y realmente no hay un puesto como tal, ¿no? CEO significaría director general, ¿vale? Y yo prefiero llamarlo fundador de Audífono.es, fundador de este proyecto, y estoy básicamente para solucionar cualquier incendio o problema que vaya surgiendo.
Dicho esto, que nos ha quedado muy claro, ha sido muy gráfico, la siguiente pregunta, sí que sí obligada, es que nos digas, por favor, que nos expliques qué es Audífono.es.
Vale, pues Audífono.es es algo revolucionario que no existe en el sector auditivo. Existe en otros países, pero en España no lo había antes de nosotros. Básicamente somos un recomendador de audífonos y un buscador de centros auditivos. O sea, como una especie de Google del sector auditivo o un rastreador de audífonos. Básicamente, la gente nos contacta para cualquier, pero absolutamente cualquier problema relacionado con temas auditivos, desde qué profesional, qué precios, dónde me encuentro un centro bueno, mi padre o mi madre necesita un audífono o no, o yo mismo, subvenciones de audífonos, cualquier cosa.
Es decir, que todo lo que tenga que ver con los audífonos y los centros auditivos tienen que recurrir a vosotros.
Efectivamente, o sea, nos contactan y nosotros ya les ponemos, digamos, les unimos con el profesional o los profesionales más adecuados. Nosotros no vendemos audífonos ni tenemos centros auditivos, y eso es precisamente lo más potente de Audífono, que tenemos la red más grande de España, colaboramos ya con 1.400 centros repartidos por toda la geografía, todas las comunidades autónomas, y claro, a nosotros no nos interesa vender caro. ¿Por qué? Porque no vendemos nosotros. Claro. De hecho, conseguimos que la gente se ahorre entre 1.000 y 2.000 euros cada vez que encuentra una solución auditiva. No sé si se entiende.
Perfectamente, Pablo. No, más claro imposible. Lo que entiendo entonces es que si alguien está en esta situación de buscar un centro auditivo o quiere información sobre audífonos, para encontraros, aparte de entrar, imagino, en audífono.es, ¿esa es la única forma de contactaros o hay algún teléfono o no es el caso?
Sí, hay teléfonos. A día de hoy, de hecho, tanto por la web como por Google, si la gente nos encuentra, y de hecho yo invito a que la gente busque audífono.es en Google y vea las opiniones, que tenemos ya más de 450 opiniones y tenemos una valoración muy buena, pues la gente, pues eso, nos pone mensajes muy monos porque está muy muy contenta, ¿no? Pero realmente el teléfono es 678-17-9595, pero si fuese difícil de memorizar, en internet buscando audífono.es aparece ahí, por WhatsApp, contacto por email, dejar los datos y os llamamos, o sea, realmente ponerlo fácil para la gente.
Perfecto. Y habiendo ya hecho esta breve introducción, un poco conociendo qué es audífono.es y lo que hacéis, mejor dicho, la primera pregunta que va dirigida ya a hablar un poco de audición, que es muy importante, lo que te digo, hacía mucho tiempo quería hacer una entrevista de este tipo, hablando de audición. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuándo se empieza a perder la audición, Pablo?
Vale, pues buena pregunta, ¿no? Pues la gente, de hecho, es algo que nos pregunta a menudo. Bueno, es interesante saber que, para empezar, no es un tema de edades a priori, porque hay bebés incluso con pérdida auditiva, gente que tiene pérdida auditiva de nacimiento, y hay gente con 10, 15, 20, 30 años. Pero sí es muy, muy habitual en personas mayores. Esto es por lo que se llama presbiacusia, que es la pérdida auditiva relacionada a la edad. ¿Vale? O sea que realmente... eso es lo importante. ¿Y cuándo se empieza? Pues se suele decir que entre 30 y 40 años ya es cuando se empieza a perder, pero claro, es una pérdida leve que casi a veces ni notamos, y se suele decir que una de cada 5 personas adultas tiene pérdida auditiva. Sin embargo, si nos vamos a la franja de edad de mayores de 80 años, ya es 1 de cada 2, para que la gente vea pues la diferencia, ¿no? A partir de los 80 años, prácticamente el 50% de las personas tienen pérdida auditiva, y ya no leve, sino una pérdida auditiva más moderada o incluso en algunos casos severa, que es pues mucho más profunda.
Y en personas mayores, ¿cuáles son las causas principales de esta pérdida auditiva?
Pues lo que decía, suele ser la edad, aunque esta pérdida auditiva por edad se suele decir que es por antecedentes familiares. O sea, hay personas con 85 años con una audición muy buena, y personas que, sin embargo, con 55, también ha sido por la edad, pero por tener antecedentes familiares, ha perdido mucho más que otras personas. Vale, pero luego también hay otros motivos, como puede ser exposición a ruidos fuertes. Básicamente, claro. Yo siempre aquí pongo el ejemplo de antiguamente en la industria, aunque desgraciadamente hoy también hay industrias donde la gente no va protegida, pues por repetidos ruidos fuertes perdemos audición. Y hoy se ve más por otro tipo de, desgraciadamente, por otro tipo de artefactos auriculares, por ejemplo, ¿no? Gente que se pone música o muy alta o volumen medio, pero durante mucho tiempo, pues lógicamente todo eso acaba afectando también a la pérdida auditiva. Y luego ya en menos, digamos, menos habitual, pero también es habitual, tabaquismo, o sea, el tabaco, afecciones como la diabetes, medicamentos ototóxicos que les llaman, como podría ser medicamentos que se usan para el cáncer, pues ya, pues todos estos son otros factores que también afectan a que la gente pierda audición.
Que serían como, por ejemplo, por decirlo así, algunos efectos secundarios de medicamentos que pueden llevar a veces a la pérdida de audición.
Efectivamente. Medicamentos que son, pues obviamente, con todo el respeto del mundo, buenísimos para curar determinadas cosas, pero que pueden tener efectivamente esos efectos secundarios, ¿no? El más importante, te decía que era el primero, el de la presbiacusia, el que es un poco hereditario, ese suele afectar más a las frecuencias altas, que esto es un dato interesante que la gente no sabe. Tú puedes oír perfectamente el ruido de un coche por ser de una determinada frecuencia, ¿sí? Por ser un sonido más grave, sin embargo, los sonidos más agudos, de altas frecuencias, no los oyen. Entonces, estamos viendo que constantemente la gente nos dice, pues no oigo bien a los niños, o a las mujeres, o no escucho los pájaros, o un aire acondicionado. ¿Por qué? Porque son frecuencias determinadas, incluso fonemas. O sea, bueno, por no enrollarme, ¿no? Que todo esto es un tema que me encanta, obviamente, y es muy bonito,
sí, porque
es
además,
complejo.
Claro, y tengo más preguntas interesantes y quiero que me respondas a todas, así que vamos una a una, que tengo muchos temas interesantes. La otra pregunta que tenía es, en cuanto a las consecuencias que tiene la pérdida auditiva, ¿cuáles son las consecuencias más comunes o más relevantes?
Te he perdido en el final, me decías
sí.
Más habituales, ¿no?
Las consecuencias de la pérdida auditiva, ¿qué conlleva?
Sí, pues por ejemplo, las más habituales y más simples serían pues dolores de cabeza, en ocasiones pitidos en los oídos, cansancio, tú ponte en la piel de alguien que no puede escuchar en una conversación, tiene que hacer muchísimo esfuerzo, tensión muscular, estrés, etcétera. Pero para mí las más importantes son las consecuencias sociales derivadas de la pérdida auditiva, que son falta de comunicación, o sea, como no te oigo, no soy capaz de entenderte bien, que no es lo mismo oír que entender. Claro. También nos dice mucha gente, oigo, pero no entiendo. Y es ahí donde les ayudamos a ponerse en manos de un buen especialista. Y como consecuencia de esto, aislamiento. Los mayores se aíslan muchísimo por la pérdida auditiva y esto es muy duro y muy triste. Y les entran además, como es lógico, pena e incluso en algunas ocasiones depresiones, ¿vale? Eso sería la más interesante porque hay que evitarla al 100%. Y luego hay estudios que asocian muchísimo deterioro cognitivo, incluso demencia, por la pérdida auditiva, ya que está muy conectado al cerebro. Como decía, esto es un mundo apasionante y la gente no sabe que es uno de los sentidos que más afecta al cerebro, la audición.
Casi nada. Y ante esta situación, si pensamos que una persona puede tener una pérdida auditiva, ¿cómo nos recomiendas tú, cómo podemos detectar esta posible pérdida auditiva?
Bueno, pues primero, hay que detectarlo de forma temprana, ¿vale? Eso siempre lo recomendamos, porque, como te decía, en esos estudios está demostrado que lo que dejamos de oír lo llegamos a veces a olvidar incluso. Por lo tanto, si el cerebro olvida determinados sonidos, comunicamos peor, nos aislamos y es un deterioro cognitivo al fin y al cabo. Entonces, cuanto antes se detecte, mejor. ¿Cómo detectar en concreto a tu pregunta? Pues yo diría estar atentos a síntomas, ¿no? Alguien que pone la tele muy alto, alguien que habla muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque como no oye, no se oye a sí mismo y tiende a gritar. Esto lo hemos visto en familiares en numerosas ocasiones. Sí, cuando te pide que le repitas la frase muchas veces, cuando están incómodos en una cafetería, en la calle, ese tipo de cosas sería como lo más habitual. Y luego, pues como es lógico, hay que estar con atención especial en personas mayores, que por eso estamos haciendo esta entrevista. Las personas mayores son las primeras que tienen, y luego los que lo que decíamos antes, trabajos expuestos a ruido alto y personas que reciben medicamentos ototóxicos.
Y la última pregunta ya sería, ante esta detección, imaginemos que ya está detectado, que sí que hay una pérdida de audición, entonces es, ¿cómo ayudamos a esa persona? ¿Qué podemos hacer? Respondido en un minuto, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podrías contarnos para que toda aquella persona que sepa cómo actuar ante estos casos?
Vale, pues lo primero, estar atentos. Lo primero, estar atentos a nuestros seres queridos para ver si efectivamente vemos algún síntoma de los que decíamos antes. Luego, en caso de que veamos algo, pues estar en contacto con una empresa como audifone.es, que te pondremos en mano del experto más... te comunicaremos con el experto más adecuado por zona, por precio, por todo lo que sea y hacerte revisiones de vez en cuando. Y ya, por último, estar trabajando la concienciación. O sea, queremos evitar lo que pasa en países como en España, que desgraciadamente pasa mucho más que en países noruegos o americanos, que dicen, no, es que soy un joven, los audífonos son feos, me da vergüenza, todo esto es muy triste y hace que en España solo el 30% de la gente que tiene la pérdida auditiva soluciona esta pérdida auditiva. Y eso nos da mucha pena y queremos trabajarlo.
Claro. Pues, Pablo, agradecerte tu tiempo. Como director general CEO de audífono.es, hemos explicado qué es audífono.es, cómo contactaros, que aparte de buscar en Google audífono.es, también, por ejemplo, está el teléfono, repito yo, 678-179595, y animar a todo el mundo a que os busque, y sobre todo a ti, por tu parte, gracias por tu tiempo, por explicarnos estas preguntas tan frecuentes y tan importantes. Gracias y hasta la próxima.
Mil gracias a vosotros. Un saludo.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs avui a la Borsa de Treball parlem d'un moment en la vida d'algunes persones que és un moment incòmode, que és aquest moment dintre del món laboral en el qual hem de dir que no a una oferta de feina. Primer de tot, hem de dir, vull explicar breument què ens pot portar a dir que no a una oferta de feina i què hem de fer, com hem de respondre i com dir aquest no. Què ens pot portar a dir que no? Doncs temes que potser tots o alguns ja sabem, com per exemple que l'oferta que ens han proposat no s'adapti al nostre perfil, que no comptem, sincerament, amb els capacitats que demanen, per tant, no ens veiem capaços, també pot passar, que el sou com a tal no ens encaixi, per tant, pensem que ens pagaran poc i diem que no. I també hi ha una part poc coneguda que seria el salari emocional, que és allò que ens dona una empresa i que no val diners, com per exemple que puguem conciliar la vida familiar i la vida laboral, que puguem portar, per exemple, els nens a la guarderia de l'empresa si n'hi ha, que tinguem això, flexibilitat, o que ens incloguin el gimnàs, el transport, que tinguem opció de promoció, sigui com sigui, són diferents temes. Però aquí ve el quid de la qüestió, com dir que no? És a dir, algunes coses que hem de tenir en compte quan diguem que no. Primer de tot, el que recomanen a un article que he trobat del portal InfoJobs és que intentem dir sempre no presencialment o telefònicament, perquè això és més personal. Una negativa sempre queda millor en persona, per tant, el telèfon o una cita presencial serà millor, i si no, en última instància, clar, sempre queda el WhatsApp, l'email, que és més còmode per nosaltres, però no queda tan transparent cap a l'empresa. També l'altra vegada és un altre consell seria el ser sincer i honest, és a dir, explicar ben bé a l'empresa si hem de dir que no, explicar ben bé els motius, perquè l'empresa al qual estem dient que no ho agrairà, i a més també podran aprendre potser que estan fent malament si han rebut més nos, que estan fent malament, i també poden aprendre això si hi ha una part de l'oferta que estan proposant que no encaixa. En tercer motiu ja seria respondre amb rapidesa i agilitat. Per què? Perquè si és una única vacant i potser nosaltres som els únics candidats que queden pendents, si no diem que no ràpid, l'empresa perd temps per trobar un substitut que no siguem nosaltres. Per tant, respondre ràpidament, sincerament, posem-nos a la ment de l'empresa, a la seva pell, ho agrairà molt el fet de respondre ràpidament i dir no, ràpid, perquè tinguin temps de trobar un altre candidat. Número 4, per exemple, recomanar a una altra persona, és a dir, si nosaltres diem que no i coneixem algú que pel que sigui li pot adaptar, es pot adaptar tant a les condicions de l'oferta com també a nivell personal que li pot encaixar, doncs proposar en aquella empresa que coneixem algú, perquè a més és com un triangle, no? Guanyem les tres parts, nosaltres quedem bé, que és el que estem buscant, el fill al cap, a més hi ha també la part de que l'empresa també trobarà un candidat i aquest candidat que és conegut nostre tindrà una feina, o sigui que oli en un llum, que es diu. I per últim, no tanquis mai, penso, la porta de la teva part, és a dir, quan diguis que no, digues que agraeixes molt el seu interès i que, sisplau, que si en algun moment hi ha un altre vacant del mateix perfil, d'un altre perfil o del que sigui, et contactin en un futur, perquè les coses canvien molt, la vida és molt canviable, per tant, mai saps el que pot passar, per tant, agrairàs molt que en un futur et tinguin en compte. I amb aquests consells acabaríem el com dir que no a una oferta de feina.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs a la consulta voldria aprofitar per donar 8 consells, o millor dit pautes, per comunicar-se amb una persona que tingui demència, perquè a vegades ens podem frustrar i podem frustrar l'altra persona si no tenim en compte algunes pautes, i crec que és bo conèixer algunes. La primera seria fer preguntes senzilles, bàsicament que la resposta sigui sí o no. Per exemple, tens fred, et ve de gust sortir? Et poden respondre mil coses, però el sí o el no serien les respostes més habituals, respostes senzilles. Amb el número 2, també tindríem relació amb les preguntes. El fer preguntes, com diguem, també dèiem amb dues opcions, però a més mostrant opcions. Per exemple, camisa blanca o blava, i ensenyar-les, perquè el suport visual a la gent que té demència ajuda moltíssim al veure el que estàs preguntant, veure quines opcions té, doncs això, posant ara l'exemple, camisa blanca o blava, i ensenyar-les. En el número 3 seria, per exemple, no intentar raonar ni discutir. Per què? Per dos motius. Ens estressem nosaltres per veure que aquella persona no entén i per tant estem discutint encara més, i les persones amb demència i amb Alzheimer en concret s'estressen molt en les discussions i quan no entenen, per tant intentem evitar-ho. En quart lloc seria no donar leccions ni tampoc avergonyir, perquè si no ens agrada a la gent que tenim 30 anys que ens avergonyessin o que ens donin una lecció, encara agrada menys, t'ho dic, amb gent que té Alzheimer o algun tipus de demència. Amb el número 5, no dir mai allò de ja et vaig dir, repeteixeu, sisplau, les vegades que facis faltes. Si no ho recorden, no ho recorden, recordem-ho. Valga la redundància, tenen Alzheimer, per tant, No, digue, ja et vaig dir, ja t'ho vaig comentar. No, repeteixo com si fos una cosa nova. En el número 6 trobaríem allò de no parlar d'aquella persona davant seu com si no estigués, perquè queda fatal, queda horrorós, i a més les persones amb demència no són tontes i es poden enterar que estem parlant d'elles d'una forma que no els agrada davant d'un tercer que potser ni coneixen a vegades. En el número 7, no diguis, però no et vaig dir, no et vaig comentar, perquè, com dèiem al principi, dir això, ells no ho recorden. Per tant, és millor obviar aquestes preguntes de no te'n recordes? No, no me'n recordo, tinc demència, és el que hi ha. I l'últim consell de tot, l'última pauta, seria canviar el que a vegades fem de dir no pots fer això, no et facis perquè no pots, sinó canviar-ho per fer el que puguis, perquè molt important, tinguem-ho tots en compte, amb la gent amb demència, el que importa d'una activitat, d'una tasca, no és l'objectiu, el que importa és el camí, és a dir, com es sent la fa. Per tant, si tenim en compte que l'important és el camí i no l'objectiu, sinó, és a dir, no com sortir l'activitat i sigui el camí, serà molt més important motivar-lo que ho facin bé.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs hem arribat ja al final de És gran ser gran, un programa molt complet, i esperem veure-us el proper cap de setmana. Fins la propera!
Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
I estem a Acció Preventiva. Bon dia i bona hora, senyor Xavier.
Molt bon dia.
Com estem?
Pues molt bé, molt bé. Amb ganes d'agafar vacances, perquè enganyant-se, no? Però molt bé. La salut bé, en la que està caient no podem demanar més.
No, parlar aquest dematí amb en Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, és un goig, perquè la tamboroniada que ens està caient amb el tema del Covid, amb moltes empreses, és important. Llavors, són temes que ara hem d'anar amb molt de compte. Llavors, avui ens havíem plantejat parlar del tecnoestrès. Ens pots explicar què és això del tecnoestrès?
Bé, tothom em pregunta el mateix, no? Perquè sona una mica xino, no? Bueno, el tecnoestrès és un estat psíquic, no? Negatiu, originat per un excés o excessiu ús de les tecnologies de la informació i comunicació, que determina una resposta adaptativa a la falta d'habilitat de fer servir aquestes eines per poder treballar, no? És a dir, el tecnoestrès es produeix al no tindre coneixements tecnològics algunes persones i que els obliguen a treballar en eines tecnològiques. Llavors, clar, la persona li posa molt bona voluntat, però si no domina aquestes eines, fins que no les domina, pues, evidentment es desespera. I això li genera pues, una ansietat, no, eh? Un estrès, un estat de situació tensionada.
Perquè una pregunta, amb l'arribada del Covid aquests dos últims anys, aquest tecnoestrès ha augmentat més del compte o ha sigut al seu ritme natural?
S'ha disparat exponencialment, perquè una cosa és l'ús i utilització d'eines tecnològiques i en el Covid l'exigència de les persones en tant en quant a coneixement d'informàtica o d'eines tecnològiques ha sigut molt més gran que el simple fet de poder conèixer uns programes. M'explico. No es tracta de saber fer anar, és un dir, el paquet Office, no, el Word, l'Excel, no. És que, escolta, jo a la feina em posava i com que ja ho tenia tot pues, instal·lat, pues, escolta, o l'in un llull, l'informàtic ja m'ho deixava ni calat per jo entrar a matar. I em posava a treballar, coneixia l'eina i cap problema. Però què passa? Que quan hem començat a treballar des de casa, no només es requereixen coneixements de l'ús de l'eina, sinó, per una banda, instal·la-te'l o se'n bloqueja perquè l'ample de banda que tinc doncs no és... la connexió a internet no és lo suficientment potent, per no parlar en temes tecnològics. Allò de l'ancho de banda. Bueno, l'internet no és lo suficientment potent, el de casa, com per fer servir aquests programes. I què faig? I, bueno, pues desinstal·la i vuelve a instal·lar. Oiga, mire, però si jo sé fer servir l'eina, però això de la instal·lació... Bueno, surten una sèrie, o han sortit una sèrie de problemes que fa que la persona no tingui habilitats o coneixements per poder-s'ho solventar, i això fa que s'angoixi pues, molt més. Ja no pel no coneixement complet de l'eina, sinó per no poder resoldre's els seus propis problemes i està depenent contínuament d'un informàtic, que no sempre aquest bon home o aquesta bona dona estava disponible. Llavors se li retrasava la feina, el cap li demanava la mateixa productivitat, però bueno, tot el Covid ha contribuït a complicar-ho tot molt més, a augmentar l'exigència tecnològica de les persones i bueno, pues això ens ha curtocircuitat i ens està passant factura.
Llavors, dintre la problemàtica de la prevenció, quin pes té aquest estrès provocat per la tecnologia? És molt important, poc important?
Bueno, és molt important perquè ara sembla ser que s'ha posat de moda, i dic sembla ser perquè jo sóc un detractor del teletreball a temps complet. Una altra cosa és que un dia o dos a la setmana, una vegada estem suficientment formats en tecnologies, no? Pues, puguem fer teletreball, que sempre és benvingut. L'altre és els que han optat, les empreses que han optat per, escolta, mira, tot deu treballar des de casa cada dia. Va, això és una animalada, no? Això és una animalada perquè a l'hora de la veritat bueno, pues, ni és saludable ni res. A partir d'aquí, doncs en això el que dèiem, no? El tema del Covid s'ha disparat això, està sent molt important i està deixant seqüeles, està deixant seqüeles, i les que deixarà.
Llavors, com puc previndre aquest estrès? Hi ha alguna manera de detectar-ho?
Sí, bueno, detectar-ho, sí, fer un estudi de cada un dels treballadors per veure quin nivell de coneixements tenen dels programes que tenen que fer servir i quina cintura tenen per resoldre'ls els petits problemes que es puguin trobar en el seu dia a dia derivat d'aquestes casuístiques, no? I a partir d'aquí, doncs aquest estudi en profunditat de les competències tecnològiques de cada un dels meus treballadors i treballadores, doncs tindré que qüestionar-me, donar-los formació més o menys, ambiciosa en funció del requeriment de coneixements que requereixi aquell lloc de treball. I si això ho fem, si fem aquesta introspecció sobre les competències TIC dels nostres treballadors i en funció del resultat els hi donem informació i formació perquè puguin gradual i evolutivament assumir pues, bueno, aquestes noves necessitats, pues, tot anirà a oli en un llum. Si no tenim en compte aquestes dues coses tan simples, pues, la persona anirà pujant el seu nivell tensional, pues, puguem derivar en baixes per estrès o en baixes per depressió.
I una pregunta, hi ha algun tipus d'empresa que sigui estigui especialment afectada per aquest tipus d'estrès? O és genèrica qualsevol tipus d'empresa? Refereixo-ho.
Bueno,
més empreses industrials, més empreses de serveis...
No, normalment no depèn del sector d'activitat, depèn de les tasques que facin les persones en cada un dels sectors d'activitat. El tecnoestrès, majoritàriament, afecta el personal administratiu, per una banda, quan els enviem a treballar a casa, mentre tenen a l'informàtic al costat, que quan tenen un problema, escolta, Josep o Antonieta, puja cap aquí que al meu despatx, que ostres, tinc un problema, no sé com solventar-ho. I, bueno, doncs aquest informàtic puja, doncs no hi ha cap problema, no hi ha tecnoestrès. Majoritàriament es donen col·lectius administratius que tenen que teletreballar o en empreses, que han canviat per ser més competitius, no? Per ser més competents i competitius, han canviat maquinària i han invertit en tecnologia, i les persones que feien servir aquelles màquines pues no eren tecnològiques, eren digitals, no? I per tant, pues els hi fa cost amunt. Per tant, dos col·lectius afectats. Els administratius, majoritàriament, que teletreballen, com hem dit, i gent, diguem-ne, de mitjana i edat avançada, que encara els hi queda un petit o un recorregut, no diguem petit, recorregut laboral, que els hi han canviat la tecnologia i no són tecnològics. Majoritàriament en aquests dos col·lectius de gent està passant això.
Llavors, quin efecte, entenc que em diràs que hi ha un efecte amb la compta de resultats, però quin efecte en casos concrets es pot tindre una empresa quan això no acaba de gestionar bé?
Bueno, diguem-ne que la compta de resultats és la conseqüència, no? Que ho paga la compta de resultats. Però si fem un cronograma, el tecnoestrès el primer que genera és, com s'ha dit, tensió. En segon, si la tensió va més, o sigui, està tensionat, es tensiona la persona, aquesta tensió, si és conjuntural, pues bé, però si no recondueix aquesta tensió, aquesta escala de tensió va pujant, acaba en estrès, i l'estrès pot derivar en ansietat, si no reconduïm la situació. I, evidentment, pues, si això va a més, aquesta ansietat va a més, pues, o pot derivar en una depressió, per tant, baixes laborals, ja sigui per estrès o per depressió, o, arribat el moment, pues, fins i tot la primera causa d'accidentabilitat laboral són els ictus i els infarts. Per tant, què aconseguim en això? Pues, per una banda, tindre la gent en un estat emocional tensionat, en el que augmenten els conflictes, i, per altra banda, pot derivar, com hem dit, en augment de baixes. Per tant, tindrem costos de reposició de la persona, costos de convalescència d'aquesta persona que està de baixa, la persona que reposarà en aquest senyor, en aquesta senyora, no tindrà el mateix nivell de perícia, per tant, pot ressentir-se la qualitat i la productivitat, per tant, derivar, com tu apuntaves, com tu bé apuntaves, en una pèrdua de competitivitat.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Estem amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, parlant del tecnoestrès, Jo ja m'estic estressant entre cometes. És a dir, com a possible gerent d'una petita empresa, què em recomanes? Què tinc a fer? Perquè tu el que m'estàs comentant, teòricament estic plenament d'acord, però jo per on començo?
Bé, doncs pues, el primer per veure quins col·lectius tenim susceptibles de tindre tecnoestrès. És a dir, hem dit que bàsicament ens concentraven el tecnoestrès en personal administratiu que envio a casa a treballar. Quants en tinc d'aquests senyors i senyores? Quin nivell de coneixements tecnològics tenen? A partir d'aquí, ho hem dit abans, en funció de quantes persones tenim i quin nivell de coneixements, si no els tenen per poder assumir aquest invite, doncs no els envio a teletreballar. Fins que no tinguin aquests coneixements, els deixo treballant a l'empresa. Extremant les mesures de seguretat, evidentment. A partir d'aquí els vaig formant gradual i evolutivament. No? Això per una banda. Per altra banda, optimitzant la comunicació interna, evitant per complet el connectar, per exemple, no ser flexible amb ells, ser permissiu. Si els envio jo a casa treballant, no els i no tenen coneixements tecnològics, no els hi demanem la mateixa productivitat, perquè la bona persona s'angoixarà, sentirà que és inútil, no? I per tant, s'angoixarà. Què passa? Que si això li sumem la manca de lideratge de la cadena de comandaments intermitjos, que en algun programa ja hem parlat sobre això, i treballar des de casa al treballador li dona la sensació que li estaran aixecant-la la vita, no? La camisa, i els truca 24 hores al dia, inclús fora del seu horari laboral, doncs poc més o menys la persona s'angoixa més perquè sent perseguida. No? Llavors intentem evitar això. Apostem per programes de capacitació, apostem per ser permissius, que no vol dir consentir el treballador, i millorar la comunicació interna i els sistemes de reporting, i posant un telèfon de l'esperança per si la persona té problemes, que sempre pugui tindre els informàtics al costat. I fins i tot, una de les tendències que hi ha avui en dia és inclús, tot i posant aquestes mesures que hem comentat, posar un psicòleg a disposició de qualsevol treballador perquè en qualsevol moment que es noti tensionat pugui trucar a modus de el telèfon de l'esperança, no? Perquè aquest psicòleg a través del telèfon baixi els factors estressors del treballador o treballadora i pugui seguir en tota normalitat.
Una pregunta, ara que s'ha introduït aquest concepte del psicòleg o del telèfon de l'esperança, s'utilitza molt? És habitualment...
Cada vegada més, i concretament més en les petites empreses i mitjanes empreses conscienciades, perquè si està conscienciada aquesta petita empresa, és conscient de que una baixa d'un treballador o d'una treballadora li pot fotre un set de calample, mentre que una empresa gran té més personal per poder reposar, no?, en aquesta persona. Ah, una empresa petita de 8 treballadors, dos t'agafen una baixa per estrès i ens posen l'empresa potes amunt, ens fan una rebregada de calample, no? Tu imagina't, si ens agafen la baixa per estrès ens fa una rebregada, però com ens l'agafin per depressió, que sabem el dia que comença, però mai el dia que acaba aquesta depressió, doncs ja no te digo nada. Per tant, curiosament, les empreses petites i mitjanes estan prenent consciència, possiblement condicionats pel factor econòmic o de no perdre la qualitat de servei que estan donant. Però sí, cada vegada més la petita empresa es puja al carro d'aquest telèfon de l'esperança com a factor diferencial per poder reconduir, Déu no vulgui, no es produeixin aquestes situacions, però si es produeix, que li afectés el menys possible.
Llavors, un dels grans impulsors d'aquest tecnoestrès, com has comentat, és el teletreball. Quin grau d'implement?
I la no adaptació a les noves tecnologies, els dos factors, el teletreball i el no adaptar-se a la persona, no tindre coneixements per adaptar-se a les noves tecnologies. No t'oblidis que jo he apuntat que hi ha moltes empreses que han invertit, aprofitant crèdits ICOs, en maquinària i pues, bueno, pues, imagina't, maquinària que té un component de, que ja no és manual o mecànica, no?, la interacció, sinó que va pues, en un ordinador que la fa funcionar. Però si els treballadors no tenen aquestes competències TIC, cuidado, no només els canviem a casa, sinó els que es queden a treballar a l'empresa, però canviem el sistema productiu, que els fa que tinguin que tindre més coneixements de tecnologia.
Llavors, el teletreball, vosaltres que teniu més informació del dia a dia, del món empresarial, s'està arrelant o ha sigut un efecte produït pel Covid i tornem a la tendència anterior, que era treballar presencialment?
Bueno, diguem-ne que, com tot en la vinya del senyor, el termini mitjà és el que s'acabarà imposant, no? O sigui, el Covid ha fet teletreball total, o sigui, ha fet que féssim, en molts dels casos, teletreball total, i no, això s'està desaccelerant, això és una bajanada, al meu entendre, perquè estem en un país... país mediterrani són països de sociabilització. Les persones no volen perdre el contacte amb els seus companys i està molt bé tindre contacte a través de la càmera de l'ordinador, però no és el mateix el contacte físic, no? Som de tocar mans, som d'anar a prendre canyes en els compis quan sortim de treballar, i això per el teletreball no ho permet, no? Llavors, en resposta a la teva pregunta, s'està abolint el teletreball complet i sí que hi ha algunes empreses que són més innovadoses, que estan permetent pues, un teletreball mixt, repeteixo, un, dos dies a la setmana, pues, és un terme mig que et permet estar connectat amb els companys i, per altra banda, conciliar la vida familiar, que també és molt important en aquests temps actuals.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Estem amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, parlant del tecnoestrès, però ara, com la ràdio, Xavier, ja saps que el temps el tenim molt acotat, el Jordi Carretero, el nostre tècnic, ja ens ha dit que ens queden 2 o 3 minuts. Ens podries començar a concluir els aspectes més importants dels efectes del tecnoestrès i recomanacions?
Sí, bueno, els efectes del tecnoestrès estan clars. Ens suposa un trastorn psicològic, els quals aquests efectes negatius sobre la salut del treballador majoritàriament són sentiment de fatiga mental, ansietat, addicció al treball, perquè per treure la mateixa feina tinc que estar moltes més hores i deriva en problemes de son. A partir d'aquí, què fer? Com revertir aquesta situació? Bé, pues, com hem comentat, coneixent els nostres treballadors, informant-los i formant-los. A partir d'aquí, jo apuntaria a donar-los eines perquè quan estiguin tensionats ells o elles siguin capaços d'autoregular-se aquest estrès. Per tant, formacions o coachings de yoga, mindfulness, respiració diafragmàtica, són eines que són molt barates, que són de fàcil aplicació i seran tremendament útils, no? Per altra banda, estiraments abans d'anar a dormir És importantíssim. La gent no li dona el pes, però la musculació està contracturada i això fa que l'oxigen no arribi al cap. Si està la musculació tensa, està inflamada i, per tant, ho pressiona les venes i artèries i fa que no arribi el mateix oxigen al cap, cosa que és tremendament necessari per poder pensar en claretat i poder descansar. Per tant, aconsellaria també donar-los unes sessions de tècnica de relaxació a través d'estiraments per, abans d'anar a dormir, doncs fer escassament 5 minutets d'exercici per anar-se'n a dormir en la musculació descontracturada. Sempre hem dit que la son té un efecte reparador incommensurable en el nostre organisme. Per tant, si ho fem, això es suposarà que l'endemà puguem aixecar-nos com un nen de pit i puguem tornar a rendir al 100%. I això, de manera sintètica, seria el que us podria aconsellar tots plegats.
Pues moltes gràcies, Xavier. Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Un altre masterclass aquí a Ràdio Estel. Fins la setmana que ve. I una abraçada ben forta.
Fins la setmana que ve. Adéu-siau, Jordi.
Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, Jordi, Jordi Carretero. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1. Que aprofiti.